És una feina més difícil honorar la memòria dels éssers anònims que de les persones cèlebres. La construcció històrica s'ha de consagrar a la memòria dels que no tenen nom. Walter Benjamin.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense,
David Fernández, bon dia, benvingut al racó de pensar.
I bona sort.
I bona sort, que la necessitarem tots. Sobre què pensarem avui?
Doncs sempre pensem sobre la realitat, i avui tocarà pensar de la realitat més immediata, i però també del múscul de la memòria. I segurament, si agafem alguna terminologia de fa 48 hores, parlarem també de Judas. Judas deia... Judas Amosov deia que Judas era l'inventor, l'organitzador, el director i el productor de l'espectacle de la crucifixió. I en tot cas, avui rememorarem aquella cançó de Raimon que deia qui ens rescabalarà de tanta desinformació i de tanta desmemòria.
Va ser la secció primera de l'Audiència Nacional absol els 5 exdirectius de Gunqueria i manifesta la sentència que el tancament d'un mitjà de comunicació és dubtosament constitucional. Conclou que no hi ha proves, elements per vincular el diari clausurat l'any 2003 amb l'estratègia de la banda terrorista ETA, com sostenien les dues acusacions, l'Associació Víctima del Terrorisme i Dignitat i Justícia, que reclamaven entre 12 i 14 anys de presó pels 5 representants de Gunqueria, entre els quals l'exdirector de la publicació Marcelo Tamendi. El Suprem estima parcialment els recursos presentats per la defensa dels 5 membres del que popularment es va conèixer com a Comando Dixan, condemnats per l'Audiència Nacional al febrer d'aquest any a 13 anys de presó. L'alt tribunal, a 2 dels 5 membres del grup, els germans Ali i Suhil Kauka, els rebaixa la pena fins a 6 anys. Els absol del delicte de falsedat que els condemna per pertinença a l'organització terrorista. El mateix delicte que imputa els altres 3 acusats de formar part d'una cèl·lula islamista, els quals condemna també per falsedat documental, i els imposa una pena de 7 anys i 9 mesos. El Suprem, per tant, que corregeix considerablement la sentència de l'Audiència Nacional.
I són 2 dels casos que són aquest any que dèiem, dies que duraran anys, dies multiplicats aquests, en què ens hem trobat amb operacions que al final les sentències no han reflectit els operatius que les havien iniciat, no?
I d'això volíem parlar, no? I segurament un podríem citar Kundera, no? La lluita contra el poder sempre és la lluita de la memòria contra l'oblit, però fins i tot podríem citar doblement a Winston Churchill, no? Quan deia democràcia és que soni el timbre a les 6 del matí i sàpigues del cert que és el repartidor de llet i no el repartidor de leches, anem a dir-ho així. I l'altre que deia Winston Churchill deia en política no hi ha casualitats, i si n'hi ha estan perfectament planificades, és a dir, les coses no passen perquè sí i els relats no cauen del cel. Però avui, que ens vam llevar fa 48 hores amb aquesta operació antiterrorista i a més en un context molt, molt determinat, i que hem vist també com, no? Com es multiplicava aquesta lògica mediàtica i com entràvem en una espiral absolutament brutal, no? Acabem parlant de Goma 2, d'ETA i de moltes més coses.
I de detonadors.
Doncs, i de detonadors, cal rebobinar i dir que això ja ha passat altres vegades i que a més el que és un titular magnificat, no? I ampliat i que ressona tot arreu, després quan s'ha de rectificar, és una línia petita en un breu a la pàgina X. Això ho podíem parlar del diari Gunqueria o del cas 1898 en el cas del País Basc, en vam parlar una vegada, en el cas català també, perquè cap societat està, no, exenta de la pulsió repressiva populista, anem a dir-ho així, d'aquell terrorisme anarquista del qual no se'n coneixien, no, més detalls, i que va ser l'operació Pinyata i Pandora, i que sí, va acabar també en un arxiu categòric.
Jo recordo aquell matí, perquè hi va haver molta moguda i molt desplegament.
I recentíssims, fins i tot. Per això la memòria curta, la memòria llarga. Tots recordarem fa 3 anys que va haver-hi una gran operació també a Galícia, i es va dir que es circulava un grup terrorista que es deia Resistència Gallega i s'anul·lava un espai polític que era Causa Galícia, però ens hem enterat molts pocs que aquest juliol l'Audiència Nacional ha desistit de jutjar per terrorisme a aquestes persones, o aquests dies ha corregut molt per les xarxes, doncs el cas del Nahuel, precisament, no? D'aquest noi que acusaven de terrorisme, de tinença d'explosius, perquè tenia col lombarda, no? I suc de taronja, i és així, literalment, el que deien els estats, i al final doncs va ser absolt, finalment, però va estar un any i mig a la presó, o en la memòria més propera també el cas de Núria Pòrtoles, no? Aquella anarquista detinguda el 2009, no? Mm-hmm. Que en aquesta casa es va dir, no? Tenia bombes en aquella casa, un responsable d'interior, i després va acabar absolutament al solta. Per tant, jo recordo una frase del Juan José Millás brillant quan la cimera euromediterrània a Barcelona el 2005, que va dir, bueno, fi, que és terrorisme, que no és terrorisme, no? I al final no tindrem més alternativa que dir que la pròpia definició de terrorisme és terrorista. No? Això ho deia quan no es posàvem d'acord amb la guerra de l'Iraq, en què era una cosa o una altra. Però cal tenir present aquests antecedents. Per tant, respecte a què està passant ara amb aquestes 7 persones que ara estan a tres cantos, amb tantes dificultats per part dels advocats, no? Per cert, en una caserna comandada per Pérez de los Cobres, a dir, el responsable de la violència policial de l'1 d'octubre, condecorat i ascendit, i contra el qual no hi ha causes perquè hi ha violència policial contra la població, o com a mínim no tant com tan ràpides han anat les altres. La memòria sempre és un antídot. Per això vam canviar absolutament el que teníem previst del Racó de Pensar, que era parlar, no?, d'ecologia, d'emergència climàtica i de la seva relació directa amb el model econòmic, no?, que anomenem capitalisme. Però aquí estem parlant d'altres muntatges, doncs també com els Estrets de Gràcia, no?
Els tres de Gràcia. Tres joves, fes-nos memòria d'aquest
doncs
cas.
Tres joves que sota l'era de la Julia García Valdecasas, que nosaltres li diem Julia García Valdecasca, doncs van estar 1.050 dies amb una acusació gravíssima de terrorisme, de pertinença a l'organització terrorista, i finalment no és que els absolguessin, és que no van arribar ni a judici.
Però aquell no va arribar a jutjar-se.
Ni a jutjar-se. Es va tancar en carpetada a l'Audiència
Nacional. Però van estar
nacional.
En presó preventiva?
No van estar en presó preventiva cap dels tres de Gràcia, però era la mateixa bola exactament que hem viscut aquests dies. És a dir, una inflamació primer policial amb comunicats de premsa alarmant, una fiscalia, no?, desbocada també quan fa comunicats parlant de terrorisme, de rebel·lió, de tinença d'explosius, la qual cosa, en aquest record de pensar, mereixeria una reflexió molt llarga, segurament amb víctimes del terrorisme. Quan es banalitza tant el concepte de terrorisme, no?, també s'estava analitzant el que significa de debò
els
atemptats terroristes. No?
Que això és increïble que passi en aquest país.
Que passi en aquest país, que coneix perfectament, no?, pues que, quin és el sofriment humà.
Dels nois del Sasso, David també va començar amb acusació de terrorisme i després, a l'última fase, es va rebaixar.
Perquè és un context de... Al final, és més... Avui ho deia l'Alta Solidària en un comunicat, és més una batalla mediàtica i política que no una causa judicial per determinar uns fets magnificats, no? Perquè també després tenim en la situació, no?, en allò que coneixem com yihadisme i radicalització, no?, pues fonamentalista, també tenim casos, no?, com el comando Dixan, que hem sentit abans, però també com els 11 del Raval, 6 anys a la, no?, a la presó, perquè després el diari que us van bombar, que era el periòdico, no?, en un editorial i en un reportatge aclarís que tot era un infiltrat del servei secrets francesos i una operació, per dir-ho així, de Musharraf, no?, en aquell moment. Però tots ens hem quedat amb la idea de que el gener del 2008 algú intentava volar al metro de Barcelona. I aquella responsabilitat, pues, política, jurídica i també mediàtica, però aquest artilugi, aquesta estrella d'autodefensa que és la memòria, serveix...
Serveix per això. Serveix en el cas del diari Egunkaria, el context en el que es va produir aquell cas, jo crec que és interessant respecte al que està passant ara, sense voler comparar la realitat del País Basc en aquells moments amb la nostra, però sí que és interessant veure què va passar en aquell moment i en què va resultar tot plegat, no? Perquè en aquell cas s'acusava de terrorisme un i de pertinença a banda armada a un diari senzillament,
sí,
que després i que es va tancar amb danys irreparables pel que va ser.
Clar, jo recordo molt bé perquè va ser un dilluns, va ser un dia d'aquests, no? Un dia per no dormir, que en la tertúlia va sortir també el cas de Bonqueria i que el Jordi Canyes, amb qui hem compartit molts anys al Parlament, va dir, bueno, però això no, va ser un error i es va, no? I ja està, i diu, no, va ser un error impune, perquè ningú, aquell diari està tancat, està mort, tancat per una ordre judicial que la pròpia sentència de l'Audiència Nacional, en un context determinat, és una sentència duríssima en el cas de Bonqueria. O sigui, la sentència que firma Bermúdez, no? Que no és qualsevol, és el president de la sala penal, diu que no hi havia habilitació constitucional directa per tancar aquell diari. I diu una cosa més que tota la premsa de poder va amagar. Diu que les denúncies simultànies en el mateix temps incomunicats de 5 persones que denuncien maltractaments i tortures són absolutament versemblants, perquè 5 persones no es posen d'acord, no? Quan estan incomunicades al mateix temps i acaben relatant el mateix testimoni.
Perquè a ells sí se'ls va aplicar la llei antiterrorista. Escolteu Marcelo, també en deia el director de Bonqueria en aquell moment.
El año 2003 nos detiene a 10 personas, nos incomunican a las 10. Todas éramos directivos del diario, o lo habían sido antes, en fases anteriores. El diario nace en el 90. Nada más llegar y me dicen, esto es la Guardia Civil. Es decir, aquí hay un régimen interno propio que está blindado a lo que es derechos humanos o garantías constitucionales, ¿no? Y me dijeron, este es un viaje que dura 5 días. El primer día es duro, el segundo es más duro, el tercero es más duro, el cuarto es más duro y el quinto es más duro. Pero aquí canta todo el mundo. Pero es importante tener el aval de una sentencia de Estrasburgo, porque si Estrasburgo hubiera dicho que no me hubiera dado la razón a mí en la denuncia, hubiera considerado que había habido una diligencia en la investigación y que se había investigado con todas las garantías, pues te quedas... No podré decir yo ahora, Estrasburgo condenó al Reino de España por no ser diligente y por no ser garantista en la investigación del proceso, ¿no?
Tú eliges disgustos o placeres, dime qué prefieres, porque nos queda la memoria, nos queda nuestra historia, da igual si ruina o gloria, nos quedan los sueños y la rabia, aunque mañana nos separemos como Yugoslavia.
La memòria hauria de tenir recursos per recordar això, perquè ho van viure fa molt poc. Això és de l'any 2003-2004 van ser, no? I després la resolució, ara recordava Marcelo, també en dia europea, li va donar la raó, etc. Però sembla que no hàgim après, perquè ara es poden estar cometent els mateixos abusos d'empara de la llei, en aquest cas la llei antiterrorista, acusacions duríssimes, en aquell cas de pertinença a ETA, i ara en aquests nois i noies també se'ls acusa de terrorisme, de rebel·lió i de tinença d'explosius.
Jo basant-me precisament en la memòria, no tinc cap altra hipòtesi que aquesta, que tornem a estar en un cas de muntatge jurídico policial, a més el mateix fiscal que va insistir molt en que el cas de Tamara Carrasco també era terrorisme i el va perdre a casa seva, és a dir, a la pròpia audiència, que li va dir, això no és terrorisme, terrorisme és una altra cosa, aquest tribunal s'ha creat per, no, de forma especial per coses molt greus, no, per això torna no, als jutjats de Barcelona com a desordres, i discutible també perquè és el dret de protesta, no, de la Tamara a participar en tantes mobilitzacions com consideri oportuna i necessària en funció del moment polític, no? I sí, i després també l'altre dia un amic que és periodista a Grècia, l'Ibai Arvide, deia que per què dic que això és un muntatge i per què m'atreveixo a dir-ho que és un muntatge això de parlar del terrorisme, perquè no hi ha cap terrorisme independentista català, ni hi ha hagut cap atemptat, ni ningú està defensant políticament aquesta via per una cosa tan senzilla com això. El que passa que també som moltes vegades hostatges del mateix clima, no? O sigui, t'arriben a fer pensar que això, clar, tu vas posant tota la ràdio, es machacanta, dient que la goma 2, que la cloratita, que no sé què, i tu quedes perdent. Aleshores, jo crec que també la memòria sempre és doble i té una doble funció. Els que urdeixen el poder i els que el pateixen, i ara estàvem parlant dels que l'han patit, però també ens hauríem de recordar dels altres, no? Perquè no hi ha història de repressió que funciona sempre en base al silenci i la propaganda sense història de la impunitat, no? I un s'agafa als quadres de comandament no? De les més altes esferes repressives d'aquest país, i és una història d'impunitat i també de corrupció. Perquè jo, quan l'altre dia veia, no, aquests cotxes, aquests patrols de la Guàrdia Civil no, amb els logos, no, de 175 anys d'història, també em sembla una vergonya. perquè hauríem de parlar. Sembla que sense tant de cap història al servei de no sé què, i dic, doncs no, unes quantes dictadures i només 40 anys de, no? 40 anys de democràcia i 6 de, i 6, i 6 de república. I crec que s'ha de començar també a parlar dels que, no? dels que planifiquen aquests climes. Els climes no, no cauen del cel, es generen. El Marcello també ha dit de la seva pròpia experiència i coneixement com a periodista en el conflicte de basc, sempre ha definit la Guàrdia Civil com un estat dins l'estat, i aleshores pues, caldria parlar que quan van assassinar els GAL a Santi Brouard, i tot apuntava al, no, al tinent coronel Massa, aquest tinent coronel va ser desplaçat a Bolívia, no, ràpidament, no, com a línia de fugida dedicada, no, perquè s'impliqués en la lluita contra el narcotràfic. Tant es va implicar en la lluita contra el narcotràfic que el 2001 va ser detingut amb 188 quilos de, no, de cocaïna. O el senyor Máximo Blanco López, màxim responsable de la lluita, no, antiterrorista al País Basc en el seu moment, que va ser enxampat doncs, a Sant Carles de la Ràpita a principis de segle, amb 4.000 quilos de haxís. Jo, l'última notícia que vaig tenir d'aquest senyor, perquè vam seguir el cas des de la directa, és que José Bono l'havia ascendit a coronel.
En el cas de Tamara Carrasco, que potser en paral·lel és el que més s'apropa al que estem vivint ara a l'Audiència Nacional, recordeu que ahir a una de les advocades denunciava l'amic Xavier Grasset al 324 una situació estranya, que ja veurem quan s'aclareix, que és que estaven acusats de terrorisme, els hi va dir la Guàrdia Civil, quan en realitat la informació que tenien fins aleshores, que és, com sabeu, sota secret de sumari, per tant tot és molt confús, era també la introducció de rebel·lió, que aquesta seria la novetat respecte al cas de Tamara Carrasco. Ella, a l'inici, amb l'Adri, amb l'Adrià, van ser acusats de terrorisme. Se'ls va portar a l'Audiència Nacional a la a Tamara, a l'Adri no, perquè ja era fora, i al final van dir que no era terrorisme, va tornar aquí, com deia en David Fernández, desordres públics.
Tots els muntatges policials de la Guàrdia Civil han anat sempre per un estil. Si pensem en Dixan, Pandora, Pinyata, Ais, Alfons i moltíssima altra gent, sempre han anat el mateix. L'Estat sempre ha dit que si en manca de violència es pot parlar de tot, però és mentida. L'Estat necessita de la violència per poder tirar endavant la seva esclaveguera.
Bueno, i avui qui ens ajuda a pensar és un company, un amic, que viu a Sevilla, escriptor, i que és d'Isaac Rosa, i que és de les poques veus, no? Anem a dir-ho així, que des d'una societat tan asfixiada pel relat en l'àmbit del conflicte polític català, va piular això.
És probable que d'aquí uns mesos l'operació de la Guàrdia Civil i l'Audiència Nacional quedi en poca cosa, o en res, sobre els precedents. Però l'objectiu ja està aconseguit. Titulars amb terrorisme i independentisme a la mateixa frase. Marc fixat. I després, no hi ha qui ho desclavi. Isaac Rosa, a l'olla de Twitter.
Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra.
Això que deia ara l'Isaac Rosa en aquest tuit i que ens llegia la Marta Vives, jo crec que és important en aquest cas, perquè fixa el marc, el relat, tu deies, en el cas d'Ixan, en el cas Pandora, en el cas de la Núria Pórtones, en el cas de Conqueria, va passar molt desapercebuda la resolució. És a dir, quan l'Estat ha d'esmenar o quan l'Audiència Nacional o el Suprem decideix que no s'han fet les coses bé, no? Aleshores no ocupa els titulars que abans d'ahir llegíem als diaris. El marc fixat és la clau, això és l'estratègia.
El marc fixat és la clau i és el relat, que és el que busquen, perquè ara aquí, no?, aquí... qui desballesta, no?, tota aquesta construcció que ha entrat, no?, en totes les neurones, per dir-ho així, d'un país de 41, un estat de 47 milions de persones, i malgrat tot s'ha de dir que la gent ha sortit al carrer, és a dir, que no cola, per dir-ho així, però no cola aquí.
Bueno, o no cola, dir, la o gent no cola, ha sortit al carrer aquí.
O no cola amb una part d'aquí, perquè hem sentit, no?, hem sentit portaveus parlamentaris pràcticament dient que, no?, que el detonador, no? Aleshores, aquest grau de banalització, fins i tot de folclorització, no?, és moralment terrible.
En qualsevol cas, ara estava pensant, la gent surt al carrer quan està davant d'una sentència que li sembla que no és adequada, en el cas de la Manada, per exemple, que hi va haver moltes mobilitzacions arreu, legítimament i encertadament, i jo crec que aquesta va ser una de les raons per les quals finalment algun criteri ha anat canviant judicialment, però en el cas del Sasso jo no he vist grans mobilitzacions arreu d'Espanya
massives, no. Les veus,
què està passant?
Els sospitosos habituals, dit en positiu, no? Ja no diria no només d'una esquerra social, no? que existeix i podríem donar molts noms de gent que sempre hi són, com el Jaime Pastor des de, no? o tants altres, però sí, és una llei del silenci molt, molt, molt espessa, que a més jo crec que, com diria el Sánchez Cuenca, que algun dia l'haurem de convidar, ho ha dit molt clar, el preu per derrotar l'independentisme que s'ha fixat l'estat espanyol és la devaluació i la degradació de la democràcia. I ho han assumit el 80%, i punt, no? A mi plim, jo duermo en picolín. Aleshores, aquí hi ha una cosa que el Marcelo, que preguntaves abans, que és, sí, abans d'acabar ja, perquè ja toca marxar, que és una cosa que és, segurament és la més ruïna, no? Marcelo també sempre deia, és que jo no vull que dintre de 8 anys a Estrasburg em donin la raó. Vull la justícia ara. Una justícia que arriba 8 anys tard, òbviament, no és justícia. I a més, val dir-ho la pena avui, perquè han passat 8 anys i avui la portada de l'ABC diu que el senyor Pumpido està pensant en absoldre els condemnats per al Parlament. La qual cosa, autocrítica i crítica, també ens recordaria allò que hem dit sempre, que agafar delictes d'excepció com la sedició, portar-ho a un tribunal excepcional com l'Audiència Nacional i anar demà de l'extrema dreta, no? No és només un cas espanyol, va ser un cas català, perquè s'anava amb manos límpies a l'Audiència Nacional per delictes de sedició. I avui diuen que el Tribunal Constitucional està pensant, no?, en una sentència absolutòria, que tant de bo sigui així.
La veritat és que Cándido Conde Pumpido, que va ser, com sabeu, fiscal general de l'Estat a l'època de Rodríguez Zapatero...
A Pumpido, quan il·legalitzen l'Acció Nacionalista Basca, l'enèsima il·legalització basca, en un esmorzar el 2007 amb Europa Press a Madrid, se li escapa la frase i diu: "Nos hemos pasado, pero ha colado".
Nos hemos pasado, pero ha colado.
Pues això deuen estar dient avui segurament en alguna caserna de la Guàrdia Civil.
És magistrat del Constitucional. En qualsevol cas, veurem com això impacta sobre la sentència dels fets de setembre i octubre, que aquesta és l'especulació sobre la qual treballa la notícia que publica avui l'ABC. Sí, això, que ara dirà el Tribunal Constitucional d'aquí unes setmanes, podria impactar en benefici dels presos, dels presos polítics que estan esperant aquesta sentència. Amb quina música ens n'anem,
doncs,
David Fernández?
En temps foscos, també poesia com a resistència. Marxem amb un extracte d'un poema i amb una cançó. La cançó és una cançó de Berri Xerrac, que aviat tornaran per aquí per acomiadar-se, que es diu Maravilles, que està en llengua basca, i que la traducció més o menys va dir: ens han tirat la porta a puntades de peu, qui és aquesta gent que arriba sense avisar, què és el que busquen i per què et miren directament, qui són els que parlen a crits, algú recordarà en el futur el succeït en aquest llac de l'oblit, la por, segon nom de la violència. I abans d'escoltar-la, marxarem amb un poema que forma part d'aquests 175 anys del duque de Ahumada, que és de l'estimat Federico García Lorca, que l'any 1928 escrivia: "Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena".
Anzturaren zingira hontan itxo dituztena, abesti berriren batian, zuaitza arren azaletan, argaren zilaruretan, iluntzetan. Goz bota digute atea, zein dira deitu gabe datozenak,
anarquia. Agura espaketa, jolasten ginen tokia.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.